Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Avui parlarem amb la psicòloga Janina Parisi, que és la convidada de la trobada de matrimonis acollidors de parelles que es durà a terme el dissabte de la setmana que ve, dia 15. També farem 5 cèntims de la trobada diocesana de Pastoral Obrera, que se celebra el proper divendres, dia 14, i del recés de Quaresma, presidit pel nostre bisbe Octavi, que dirigirà el dissabte de la setmana que ve. Amics i amigues, ben retrobats una setmana més a Església Viva. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal del nostre bisbe Octavi.
La paraula del bisbe, una reflexió setmanal del nostre bisbe, fra Octavi Vilà.
Benvolguts i benvolgudes. El Concili Vaticà II subratlla dues característiques principals d'aquest temps de Quaresma, que estem tot just encetant: el caràcter baptismal i el caràcter penitencial. Dos aspectes íntimament units i relacionats l'un amb l'altre. La Quaresma està molt marcada per la preparació dels catecúmens pel baptisme, que té en la vetlla pasqual la seva culminació, quan recordem el misteri central de la nostra fe, quan aquell cos, que va ser mort a la creu, fou retornat per l'esperit a la vida. Aquest camí quaresmal el vivim de manera comunitària, en comunió eclesial, cada comunitat parroquial o religiosa en comunió amb la comunitat que totes elles formen, que és l'Església particular, en el nostre cas l'Església de Girona, i totes les esglésies particulars, unides pel vincle de la caritat, formant l'Església universal. És aquest un temps de conversió que culmina amb la renovació de les promeses baptismals a la nit santa de la Pasqua per als ja batejats, i en la recepció dels tres sacraments d'iniciació, baptisme, confirmació i eucaristia, per als catecúmens. Per una part de l'Església Diocesana de Girona, aquesta Quaresma és, doncs, un temps doblement privilegiat, perquè unim el nostre propi camí cap a la Pasqua, el dels catecúmens, a qui el Senyor bondadós i recte vol mostrar i ensenyar el bon camí i encaminar-los cap a ell. Al llarg d'aquest camí, els catecúmens van aprofundint en la paraula, en la doctrina, en la pregària, tot plegat significat pels diferents ritus, perquè la fe s'expressa en l'Església per mitjà de la litúrgia com a eina fonamental. Ho fan en comunitat, perquè la fe és per ser viscuda en comunió amb tot el poble de Déu, amb tota l'Església. Però, fonamentalment, aquest camí és personal i l'han de viure interiorment amb força, conscients del compromís que volen adquirir. És un camí que combina amb aquell baptisme per l'aigua i per l'esperit que ens ve per Jesucrist, mort i ressuscitat. En una societat que qualifiquem sovint com allunyada de Déu, indiferent a la transcendència, cada any un bon grup de nois i noies, de joves i d'adults, truca a la porta d'una o altra parròquia, manifestant la seva voluntat d'incorporar-se a l'Església de Crist. El Senyor segueix cridant. L'home se segueix preguntant sobre la seva dimensió espiritual. I Déu se segueix fent el trobadís quan ens planteja la pregunta clau que Jesús feia als apòstols: i vosaltres, qui dieu que sóc? Els catecúmens són una joia per a l'Església i per a nosaltres, que ja en formem part, una crida a viure la nostra fe amb fidelitat, amor i esperança. Fins la setmana que ve, si Déu vol.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta mossèn Antoni Coll, que és el rector de Caldes de Malavella. Benvingut, Antoni.
Bon dia, Àngel, bon i a tots dia. Els oients. Bon dia.
Quan vulguis.
Dimecres passat, dia 5 de març, el dimecres de cendra, vam començar la Quaresma, un període de 40 dies que ens portarà la Pasqua. Un temps marcat per l'austeritat, la privació de coses supèrflues, l'oració i l'escolta de la paraula de Déu per viure un amor més pur i autèntic. L'Església, com a bona mestra, ens proposa aquests dies perquè ens exercitem en la cura de la nostra vida interior, purificant els cors d'aquelles coses que fàcilment ens enganxen i ens costen de desarrelar. Un exercici en què se'ns convida a millorar les nostres actituds envers Déu, els altres i un mateix. En l'aspecte més material, dejunar i abstenir-se de menjar carn com a mesura d'autodomini de les nostres apetències ens ajudaran a saber desprendre'ns d'allò secundari i banal i apreciar l'essencial. L'esperit de sacrifici per defugir la mediocritat i la superficialitat i saber compartir els béns que Déu posa a disposició de tothom. Tota una pedagogia que l'Església ens proposa de posar en pràctica durant aquesta santa quarantena per avançar lleugers d'impediments cap a la Pasqua del Senyor, que és alliberament i plenitud de vida. Exercitem-nos-hi amb el mateix interès amb què un atleta fa la seva preparació física, abstenint-se de moltes coses per tal d'aconseguir els seus objectius. La nostra vida cristiana necessita l'exercitació quaresmal per arribar a assaborir el do de la Pasqua.
Església Viva, el magazín de la nostra diòcesi.
El dissabte de la setmana que ve es porta a terme la trobada de matrimonis acollidors de parelles. Es durà a terme el casal Bisbe Cartanyà de 4 a 6 de la tarda. Hi haurà la benvinguda, les paraules del nostre bisbe Fra Octavi i després una interessant conferència de Janina Parisi, que és perita psicòloga judicial, mediadora familiar i col·labora també amb el Centre d'Orientació Familiar que té la Delegació de Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. La tenim a l'altre costat de la via telefònica. Bon dia, Janina.
Janina. Hola, bon dia.
Gràcies per estar avui amb nosaltres.
Un plaer.
Tu parlaràs d'aquesta relació de parella, de la crisi de parella. Com podríem definir una crisi de parella?
A veure, una crisi de parella és aquell moment difícil en què la relació travessa problemes seriosos. Una mena de toc d'alerta que indica que alguna cosa no està funcionant bé. Lluny de ser el final, es pot veure com una oportunitat per canviar això que no funciona a la relació i buscar solucions junts. Diversos factors poden portar a una crisi. Per exemple, la rutina diària i la monotonia poden fer de la relació que s'estanqui, no? La manca de comunicació, quan deixen de parlar obertament i d'expressar que els sentiments o l'estrès extern, com la pressió de la feina, els problemes familiars o de les dificultats econòmiques que poden afectar l'ànim i la paciència de tots dos. Tot això va desgastant la connexió de la parella a poc a poc, no? És important esmentar que segons la fase de la relació en què es trobin, una parella pot experimentar diferents tipus de crisis. No és el mateix la situació d'una parella que acaba de començar a viure que d'una altra amb molts anys, per exemple, de matrimoni. Una etapa porta reptes diferents. Sense entrar en detalls específics, el més important és entendre que totes les parelles, en un moment o altre, poden passar per crisis. I encara que faci mal i generi incertesa, aquesta crisi pot ser l'impuls necessari per reflexionar i per fer canvis positius en la relació, no?
Més o menys ens ho explicaves ara, com podem saber si una parella està en crisi, no? Aquí ens has donat algunes pautes, algunes indicacions. Hi ha algun altre punt més?
Clar que sí. Hi ha diverses senyals clares, Àngels, a les quals cal prestar atenció. Una d'elles és el distanciament emocional, quan ja no es comparteix com abans i es nota una desconnexió afectiva. Per exemple, abans la parella conversava en acabar el dia i ara cadascú prefereix aïllar-se amb el mòbil o a la televisió. Aquesta manca d'interacció és una senyal clar de distanciament en la relació. També és comú l'ajuntament de conflictes sense resolució, és a dir, discussions freqüents, que mai arriben a un acord i que és repetition, una vegada i una altra apareix l'apatia, una sensació d'indiferència en què sembla que ja no importa el que passi a la relació, sovint hi ha desinteresses en la intimitat, tant emocional com física, disminueixen les mostres d'afecte, les abraçades, els petons, i fins i tot la vida sexual pot esdevenir infreqüent per falta de ganes. Per exemple, totes aquestes senyals, entre altres, indiquen que la parella podria estar travessant una crisi important.
Què hem de fer davant d'una crisi de parella?
A veure, el primer és no ignorar-la. Quan sentim que la relació no va bé, cal afrontar-ho, en lloc de capmirar a una altra banda, esperant que se resolgui sol. Una crisi no desapareix per art de màgia. Requereix que tots dos membres de la parella reconeguin el problema i tinguin la disposició de treballar-li. Un pas fonamental és millorar la comunicació. Això implica buscar moments tranquils per parlar, en què cadascú pugui expressar com es sent sense por de ser jutjat. És important practicar l'escolta activa, posar atenció, realment això que diu una altra, no? Intentant entendre el seu punt de vista. A vegades hi ha prou de dir amb sinceritat. Això és el que em passa, no? Així és com em centro, no? I permetre que l'altra persona faci el mateix per començar a aclarir malentesos. També ajuda a recuperar els gestos d'afecte el dia a dia. Amb el temps és normal donar moltes coses per fetes i deixar de banda aquestes petites mostres d'amor, des d'una abraçada, un saludar fins a una pregunta amb interès, com han anat el dia? Tornar a tenir aquests detalls petits, però que són molt importants.
Com es reverteix? Com es reverteix? Com s'arregla una crisi de parella?
Ai, mare meva! Bueno, a veure, superar una crisi no passa d'un dia per a l'altre, però amb esforç i compromís es pot aconseguir. Per revertir la crisi, tots dos membres de la parella han de centrar-se en reconnectar i reconstruir la seva complicitat. Això implica reforçar la comunicació emocional, prendre's el temps per compartir el que en senten, expressar tant les preocupacions com l'afecte. De vegades, activitats senzilles, com tornar a sopar junts, sense la televisió, del mig, per el mig, i parlar amb sinceritat i sortir a fer una passejada i conversar, poder servir per recobrir aquest diàleg que s'havia perdut. No? Una altra estratègia és reforçar el respecte mutu. Si durant la crisi s'han dit o fet coses que han ferit, és el moment de demanar disculpes sinceres i fet l'esforç de perdonar. Respectar a l'altre també significa valorar les seves opinions. A més, cal revifar la complicitat i l'amistat en la parella. Intentar recuperar activitats que abans gaudien junts o iniciar projectes nous en comú, pot ser una cosa tan simple com cuinar una recepta junts, fer esport en parella o planificar una escapada de cap de setmana. Finalment, és fonamental reconèixer quan es necessita ajuda externa. Si malgrat l'esforç, la parella sent que segueix encallada, no?, en el mateix problema, acudir a un professional de la psicologia. És fonamental aquest tema, és fonamental, per trobar solucions afectives. Un terapeuta de parella i, per exemple, aportar eines i una perspectiva neutral per entendre què està passant i com millorar-lo. És fonamental aquest.
Diuen que la parella és com una planta que se l'ha d'anar regant i anar cuidant, no?
Exactament, exactament, exactament. Sense descuidar mai. És veritat.
Janini, a qui recomanaries aquesta conferència, aquesta xerrada que faràs dissabte de la setmana que ve, dia 15?
A tothom que està en parella, que vol estar en parella, aquelles parelles que estan en crisi, a tothom, perquè la parella és una situació molt important en la nostra vida. La parella és la nostra segona meitat. No? Jo crec que són temes molt importants en la vida d'una persona.
La Janina Parisi és pèrita psicòloga judicial, mediadora familiar i voluntària del Centre d'Atenció Familiar de la Delegació de la Pastoral Familiar del Bisbat de Girona. Recordem doncs, que el dissabte de la setmana que ve, dia 15, de 4 de la tarda a 6 de la tarda, al Casal Bisbe Cartanyà, al carrer Antic Roca 38 de Girona, es durà a terme aquesta trobada de matrimonis acollidors de parelles, en la qual doncs, a totes les parelles hi són convidades i totes les persones que els interessi el tema. Doncs alguna cosa més, Janini?
No, res més. Moltes gràcies, de veritat, per poder parlar d'aquest tema tan important.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Igualment, merci.
Un total de 25.364 alumnes de centres de titularitat pública i d'escoles cristianes de la diòcesi de Girona estan matriculats durant aquest curs a l'assignatura de religió catòlica, el que representa un 21,70%. D'aquest total, 9.048 alumnes estudien en centres públics i 16.316 en escoles cristianes. Aquestes xifres les va donar a conèixer aquesta setmana als mitjans de comunicació l'equip de la Delegació Diocesana d'Ensenyament del Bisbat de Girona. La Delegació d'Ensenyament va voler recordar els temes que es tracten de religió a les escoles com una eina important amb un plantejament molt ben dissenyat per a treballar la identitat personal de l'alumnat en relació amb el missatge cristià, les tradicions, la cultura pròpia de les nostres arrels i el diàleg en un món i un entorn plural. També es va agrair la tasca que el professorat de religió està duent a terme a les escoles. Carme Panella, delegada d'Ensenyament, recorda que la formació religiosa a les escoles és un dret de les famílies i una bona oportunitat per evitar la ignorància en cultura religiosa, un tema que comença a ser preocupant. Carme Panella va recordar que l'assignatura de religió no és catequesi, ni s'hi fa proselitisme, i assegurar que un alumne gironí ha de saber què és la catedral i que no per això serà batejat. Els alumnes, va seguir afirmant Carme Panella, han de saber per què d'aquí a unes setmanes els veïns de Verges sortiran en processó, per què a Berga es fa la Patum o per què per Corpus a Arbúcies fan les enramades. El que més preocupa a la Delegació d'Ensenyament del Bisbat de Girona, afirmà Carme Panella, és que creixi la ignorància entre la que ha de ser la generació del futur. El dimecres de cendra, va dir, comença la Quaresma i la majoria dels alumnes no saben què és, ni tampoc saben quin significat té quan un jugador de futbol entra al camp i fa el senyal de la creu. Això sí, és notícia que la minya mal comenci el ramadà. Aquest és un resum del que va ser la trobada amb els mitjans de comunicació de la Delegació d'Ensenyament del Bisbat de Girona, que sempre s'efectua per aquestes dates per conèixer el tant per cent d'alumnes que estudien l'assignatura de religió a les escoles públiques i també concertades cristianes.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge dia 9, missa de Vilasacra, presidida pel nostre bisbe Octavi, serà a les 12 del migdia a l'església parroquial. Se celebra la trobada Fem Comunitat, un espai per compartir vivències de fe, de pregària, silenci i cants de Tesé, de 5 a 7 de la tarda al Casal Bisbe Cartanyà de Girona. També aquest diumenge, jornada de l'elecció dels catecúmens a la catedral, a 4:45 de la tarda, amb la preparació i després la catequesi. A les 6 de la tarda, celebració dels ritus de l'elecció presidida pel nostre bisbe. Divendres que ve, dia 14, trobada diocesana de pastoral obrera sota el títol El creixement de l'extrema dreta i la influència en el món laboral. Participarà Salvador Martí Puig, del Centre d'Investigació en Relacions Internacionals, CIDOP i també vicerrector de la Universitat de Girona. Serà a les 8 del vespre als locals parroquials de Sant Cugat de Sal, al carrer Llarg número 56. Sobre aquesta jornada ens parla el delegat de la Pastoral Obrera del Bisbat de Girona, mossèn Fèlix Mossoll. Bon dia, mossèn Fèlix.
Bon dia. Partim del principi fonamental del pensament social de l'Església, que diu que els béns de la terra són per tothom. Les persones no poden enriquir-se a costa dels altres, com veiem, no?, amb explotació i sofriments. S'ha de facilitar a tothom els mitjans de vida, sense marginar ningú ni segregar ningú. Hi ha igualtat de drets i de dignitat, i això és el que treballem i fomentem, en preferència, evidentment, pels que són privats de l'indispensable. Per això la trobada diocesana de Pastoral Obrera partim del fet que les millores de les condicions laborals dels treballadors i treballadores s'han aconseguit a través de temps i temps de lluites davant d'interessos econòmics i ideològics que volen rebaixar precisament aquests drets. Però, esclar, veiem amb alarma, no?, que ara està més en perill que mai el creixement de l'extrema dreta i de la seva entrada a les institucions, precisament. En el món ha augmentat la riquesa, però d'unes minories, unes minories especulatives, explotadores, que treuen benefici davant de la pobresa de milions de persones. Això va creant un estat de por, la pèrdua de capacitat adquisitiva, les desigualtats, va creant rebuig als que discrepen, als immigrants, als dissidents, i se'ls acusa injustament de moltes coses. Per això també el sindicalisme democràtic ha d'enfortir-se i ha de seguir demanant la unitat dels treballadors, que és el més fonamental, la solidaritat. Des de la fe, la conseqüència directa és sempre la solidaritat, el fer costat als més febles, als més maltractats en el món laboral. I la trobada aquesta de Pastoral Obrera, juntament amb Justícia i Pau, ajudarà a reformar aquesta convicció.
Seguim amb més activitats. El dissabte de la setmana que ve, dia 15, es durà a terme el recés de Quaresma conduït pel bisbe Octavi a Girona. Serà organitzat pels moviments de la diòcesi de l'arxipreçat de Girona-Sal i començarà a partir de les 10 del matí a la parròquia de Palau-Sacosta. Tenim a l'altre costat del telèfon a Dolors Lleal, que és membre dels Cursets de Cristiandat. Bon dia, Dolors.
Hola, bon dia, bon dia.
En què consisteix aquest recés?
Mira, en primer lloc, donar-vos les gràcies per ajudar-nos a fer-ne difusió. Aquest recés, en què consisteix? Doncs mireu, és una trobada oberta a tothom. Ens vàrem trobar que sovint es fan xerrades de preparació quaresmal, diferents llocs, molt interessants, la veritat, però acaben anant-hi les persones que l'han preparat, les parròquies que l'han preparat, els moviments que l'han preparat. I enguany se li va proposar a Fra Octavi de fer, doncs, això, una trobada quaresmal, almenys de tot l'arxiprestat, tot i que està obert a l'arxiprestat de Girona i Sal, tot i que està obert a qui vulgui, eh? Doncs ell ho va trobar, doncs, una manera molt maca de fer església en aquest any jubilar. I així, doncs, amb mossèn Jordi Reixac, l'arxipresta de Girona i Sal, i amb el consentiment i aprovació sempre entusiasmat de tots els moviments, doncs vàrem dir, doncs, celebrem aquest dissabte 15 a la parròquia de Palau-Sacosta, doncs, de preparar-nos bé per la Quaresma, dirigits pel vostre pastor, per Fra Octavi, i desitjant viure, doncs, un moment ben especial de festa sinodal en aquest any jubilar. No hi ha més. Aquest és el desig. Preparar-nos per la Quaresma, per viure bé una Pasqua, l'Església de Girona.
Serà a Palau-Sacosta, l'Església de Palau-Sacosta, de 10 a 2 quarts a 12 del migdia, i hi haurà una conferència de Fra Octavi i després la celebració de la Santa Missa, no?
Exactament, exactament. Ens trobaríem a les 10, fem la salutació, arribem, doncs entrem, i llavors de 10:30 a 12:30 l'idea és, doncs, viure una estona de recés, de pregària, reflexió, desert, i acabant amb la celebració comunitària tots junts amb l'Eucaristia. Això, units en el Senyor, celebrant la fe, doncs tots junts.
A quines persones pot anar dirigit aquest recés? Qui creus que li pot interessar?
Mira, per nosaltres desitgem que interessi i animem aquí, doncs, a mossens, a consagrats i consagrades, a laics i laiques, a persones que fins, no?, que se sentin que són una mica lluny de l'Església, no ho sé, eh? És que tots i totes, aquest tots junts que ens demana el Papa, a viure aquest moment d'Església, que dona energia, que dona força, que ens dona... és un motiu d'esperança viure la fe junts.
Sí, ara hem entrat ja des del dimecres passat a la Quaresma, aquest temps tan important per als cristians, a reflexió, que com el definiries, aquest temps?
És un temps de creixement, d'estar al costat del Senyor, pregant, donant vida, acompanyant, i vivint doncs, cada moment donant gràcies del que el Senyor està fent per tu i fent que els altres visquin d'aquesta alegria i aquesta joia. I això és el dia a dia, cada dia, però aquests dies doncs, amb una força especial doncs, l'Esperit ens hi ajuda.
Doncs recordem...
I la litúrgia, per suposat.
Recordem el dissabte de la setmana que ve, dia 15, de 10 a 11:45 del migdia, a l'església de Palau Sacosta de Girona. És obert a tothom, no cal apuntar-s'hi, que
no,
la gent
no, no.
s'hi presenti i allà fareu comunitat.
Exactament. Exactament.
Gràcies, Dolors, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
I acabem informant d'altres activitats per al dissabte de la setmana que ve, trobada familiar de catequesi dels arciprestats de l'Alt Empordà al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades. A 11:45 del matí hi haurà una gimcana per a la mainada i per als pares la conferència de Joan Maria Bobet, que és psicòleg clínic, que parlarà sobre confiar en la misericòrdia de Déu. A 1:00 PM, missa. I tal com dèiem, el dissabte de la setmana que ve, trobada de matrimonis acollidors de parelles de 4 a 6 de la tarda al casal Bisbe Cartanyà de Girona, amb unes paraules de benvinguda del nostre bisbe Octavi i després la conferència de Janina Parisi, que és psicòloga i experta en teràpia de parelles. A la recta final d'Església Viva anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 9 de març, que és el primer diumenge de Quaresma. Encetem nou temps i amb nosaltres, durant tota aquesta Quaresma, el pare carmelita d'Olot i vicari de l'agrupació de les parròquies d'Olot, que és el senyor, el pare Gaspar Borda. Benvingut, pare Gaspar.
Ben trobats.
Ben trobat, gràcies per acceptar la nostra invitació de portar-nos aquests evangelis durant tot aquest temps de Quaresma. Quan vulgui.
No temptis el Senyor, el teu Déu. Quaresma, camí cap a la Pasqua. Jesús ens convida a anar al desert de nosaltres mateixos, a lluitar contra les temptacions i a trobar-nos amb Déu. La primera temptació afecta la identitat divina de Jesús i la seva debilitat humana, la fam. Jesús respon amb l'aliment vital que porta la paraula de Déu. La segona rau en l'oferta del diable de participar del seu poder sobre tota la terra, a canvi d'adorar-lo. Jesús respon referint-se a l'exclusivitat de Déu sobre tot poder i autoritat. La tercera temptació es basa novament en la identitat divina de Jesús, en el si del temple de Jerusalem. Jesús ho qualifica com a temptació a Déu mateix. Quaresma, escoltar la paraula de Déu, assimilar-la i viure-la al servei de la voluntat de Déu.
I fins aquí, Església Viva. Aquesta ha estat una producció de l'Oficina de Comunicació del Bisbat de Girona. Us esperem la setmana que ve. Adéu-siau.